les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
L'any 1274, abans de Crist, prop de Kadesh, a l'actual Síria, dues de les grans potències territorials del moment van enfrontar-se pel domini d'un territori limítrof. La batalla va enfrontar hitites i egipcis, o el que és el mateix, els senyors d'Anatòlia contra els senyors de la vall del Nil. Amb dos regnes tenien interessos comercials i econòmics en una zona intermitja, l'actual Pròxim Orient. Les tensions no es van fer esperar i al final van derivar en un conflicte obert. Les fonts diuen que aproximadament es van enfrontar 100.000 guerrers, uns 50.000 d'Ati i uns 40.000 d'Egipte. La batalla va tenir diverses fases i estratagemes per part dels dos bàndols. Al final, ni un ni l'altre van aconseguir imposar-se de manera suficient per esdevenir guanyadors de la contesa. La pau va arribar gràcies a un tractat, segurament un dels primers tractats de pau de tota la història de la humanitat. Ramsès II i Hattusilis II van acordar que no tornarien a enfrontar-se i que no intentarien prendre res de l'altre regne. El tractat de Kadesh va suposar la pau entre les dues potències, però quedava poc perquè tota la regió quedés de nou afectada per un conflicte, el causat per l'arribada dels pobles del mar. Però quins motius eren els territoris que es disputaven egipcis i hitites? Què va fer esclatar definitivament la tensió entre les dues potències? Com es va desenvolupar la batalla? Què va significar aquest tractat de Kadesh? Totes aquestes qüestions avui a les portes de Troia. I som una setmana més a les portes de Troia i, com és habitual, amb els nostres historiadors de capçalera. Benvingut, Oliver Vergés.
Moltes gràcies.
Què fa que la batalla de Kadesh sigui una de les més importants del món antic?
Bé, doncs podríem enumerar un seguit de motius que la converteixen, doncs, això, en una de les batalles més importants. En primer lloc, els contendents enfrontats són dues grans potències d'aquest Pròxim Orient, d'aquesta zona antiga de les on es van crear les primeres civilitzacions. A més, com tu has dit ja a la introducció, hi van participar un nombre molt important de guerrers. Les fonts ens parlen d'uns 40-50.000 guerrers per bàndol. Això fa que a la batalla s'enfrontessin gairebé 100.000 guerrers, una xifra gens més preable. A més, hi ha unes característiques que fan que l'enfrontament sigui que tingui unes característiques que li podríem dir modernes, en el sentit de que es disputen un territori amb uns interessos econòmics, comercials. Per tant, són dues grans potències que s'enfronten per aquest territori, que en un primer moment, doncs, hi havia hagut una situació de pau tensa, però que després derivarà, doncs, amb el conflicte del qual parlem avui. I a més també és molt interessant, per això també l'interès d'aquesta batalla, que la pau que s'acorda anys després de la batalla de Kadesh és un dels primers tractats internacionals que conservem de la humanitat, i per tant això també li atribueix un caràcter força interessant en aquest conflicte.
Benvingut també, Alberto Reche.
Moltes gràcies.
Què té Síria, que sempre ha estat un lloc de disputa internacional?
Bé, de fet és tal que així, no? Si repassem els últims 3.000, 4.000 anys de la història de l'humanitat, sempre, o gairebé sempre, Síria o aquests territoris del Pròxim Orient han estat el focus de les disputes, no? Ho veurem avui, ho veurem també en l'època dels fenicis, durant les creuades, durant fa dos dies, encara avui a qualsevol telediari, no? no sempre pels mateixos motius, però sempre Síria i el Pròxim Orient ha estat una cruïlla de camins i un lloc d'interessos contraposats. Perquè, és un territori, ja ho veurem, profundament imbrincat en les xarxes comercials d'Europa i Àsia. És també, o ha estat normalment, un territori bisagra entre imperis, ho serà entre Egipte i l'imperi Tita, però va ser també entre l'imperi Roma d'Orient i l'imperi Persa, ho serà també durant la Guerra Freda, quan xoquin Estats Units i la URSS, ho és ara en aquesta cosa rara entre rebels, no rebels, americans, russos, però com veiem sempre sembla que és un territori molt important. Els motius que veurem avui no tenen molt a veure, o potser sí, amb els motius actuals, que tenen més a veure amb el petroli, amb el gas natural uh-huh. i amb la redistribució occident d'aquests productes. Però bueno, el cert és que Síria, com bona part dels conflictes de la Síria actual, no es poden entendre sense repassar aquest paper que ha tingut la regió com a cruïlla de camins i com a punt d'encontre no sempre pacífic entre els grans imperis del moment.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a Twitter @portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
Molt bé, doncs comencem per situar-nos en el context, parlant de la situació prèvia que hi havia a la batalla de Qadesh, i Oliver, ja hem vist que Síria sempre ha estat un punt clau, però què la feia tan especial fa més de 3.000 anys?
Bé, fa més de 3.000 anys Síria estava en aquesta zona que anomenaríem el creixent fèrtil o la mitja lluna fèrtil, un territori que s'estenia aproximadament des del Golf Pèrsic, on hi havia Sumèria, que és, per entendre's, l'actual Kuwait, Iran, Iraq, també un punt força intens internacionalment, fins a la zona del Mediterrani s'estenia aquesta lluna, aquesta mitja lluna, tota la zona que denominaríem avui en dia el Pròxim Orient. Seria la zona de Síria, del Líban i de Palestina. A més, també en tota aquesta regió d'on neixen les civilitzacions o les primeres civilitzacions, també hi podríem incloure Egipte, tot i que quedava doncs, com una mica separat, però sí que estava doncs, en vinculació, com ho veurem avui, que doncs, creava tota una mena d'espai amb unes característiques pròpies. Primer de tot, doncs, hi havia civilitzacions que estaven naixent i, a més, doncs, uns punts d'intercanvi, uns punts amb interessos econòmics que eren doncs, això, d'interès per totes aquestes potències. Aquesta zona era molt idònia per l'establiment humà, sobretot des de que els humans es van establir amb el neolític i la revolució comercial i, doncs, i la revolució agrícola, i van fer de l'agricultura doncs, el seu mitjà bàsic de subsistència. Cal que tinguem en compte que estava tota aquesta regió banyada per importants rius com són l'Eufrates, el Tigris, aquests rius de les civilitzacions mesopotàmiques, de Babilònia, de Síria, etc. A més, també ja com ha començat parlant l'Alberto en la pregunta introductòria, el que és cert és que tota aquesta regió és un punt una trobada de camins, no? Un punt de contacte entre el que seria aquesta zona que avui diríem l'Orient Mitjà i el Mediterrani. Per tant, Síria actuava de node entre aquestes dues regions, però també entre nord i sud, entre el que seria la zona de l'Anatòlia, on hi havien els hitites, que també seran protagonistes avui, i a més hi havia Egipte. De fet, ja havia estat una cruïlla de civilitzacions des de molt abans, fins i tot els primers establiments humans que surten d'Àfrica i s'expandeixen per Euroàsia, aquí és on trobem els jaciments més destacats. En tota aquesta regió veurem doncs, que ja des de la prehistòria fins a l'edat moderna i contemporània hi havia doncs, punts i rutes importants. Per exemple, la ruta de la seda, que arribava a la ciutat romana de Palmira, doncs, acabava en aquest punt i a partir d'aquí doncs, ja entrava al Mediterrani. Però és que, a més, ja hem vist en altres programes que genovesos i venecians tenien molt interès en ports comercials d'aquesta zona on hi comerciaven doncs, això, amb totes les mercaderies que venien d'Àsia temps després.
Thank you.
Per tant, doncs, en aquesta zona on estan naixent totes aquestes civilitzacions, on ja feia anys doncs, que havien nascut, hi havia unes zones entremig, com ara el que seria avui en dia Síria, que tenien un punt d'interès econòmic, que tenien un punt d'interès comercial, i això genera, doncs, com diem, interessos econòmics, però també rivalitats entre les potències.
I, esclar, ens agradaria conèixer una miqueta aquests interessos comercials, en què els podem concretar?
Bueno, si parem atenció als productes que es comerciaven, cal tenir en compte que ens trobem encara en el que hem anomenat, o els historiadors que ens precedien van anomenar, l'edat del bronze. Uh-huh. Que això vol dir, ni més ni menys, que la gran fita tecnològica del moment és el treball en bronze. Encara no s'ha descobert o encara no s'ha aconseguit fer lo suficientment útil el ferro. Llavors, com tots sabem, el bronze és una aleació de coure i estany. Quin és el problema? Que el coure, però sobretot l'estany, és un mineral que no està present normalment en tots els territoris, sinó que les vetes d'estany cal anar a buscar-les perquè estan en punts molt concrets. Llavors, aquesta necessitat d'anar a abastir-se d'un producte necessari per la tecnologia, perquè tenir o no tenir armes de bronze en una guerra era fonamental, tenir o no tenir arades de bronze per llaurar els camps era molt diferent. Llavors, tots aquests pobles de l'edat de bronze construeixen una sèrie de xarxes comercials per abastir-se de coure, però sobretot d'estany, per aquest fet. Aquestes xarxes comercials, que no hi entrarem, però estaran a la base de, per exemple, la nova organització política d'aquestes civilitzacions, perquè aquestes grans expedicions a grans distàncies requereixen un grau de sofisticació o d'organització logística ben diferent del que es feia abans, amb el qual sorgeixen especialistes, sorgeixen, per entendre'ns, polítics, que no seran en origen més que aquells que són capaços d'organitzar aquestes grans expedicions i de controlar la seguretat d'aquestes rutes. Per aquestes rutes, ja que estan muntades i que són rutes a gran distància, de fet, el món o l'Europa i l'Àsia, la Àsia propera, de l'edat de bronze, és molt més gran, molt més interconnectada del que serà, per exemple, l'edat del ferro, uh-huh, on tothom té ferro a prop de casa seva i no necessita aquests intercanvis comercials. Llavors, aquestes xarxes en les quals l'actual Síria o el nord del Pròxim Orient juguen un paper fonamental perquè són un dels nodes que, per exemple, interrelacionen Mesopotàmia amb Xipre, amb Micenes, amb Creta, Egipte, amb el nord d'Anatòlia, circularan tota una sèrie de productes, molts d'ells de luxe, teixits de luxe, pedres precioses, teixits, fustes de qualitat, per exemple, tots aquells productes la circulació dels quals genera riquesa. Si, per exemple, un dels contendents que tindrem avui és Egipte, i com sabeu, Egipte no té una gran producció de fusta de qualitat, no té. Llavors, totes aquestes xarxes comercials d'aquest món antic seran fonamentals per entendre el paper cabdal que aquesta regió, que aquests petits regnes de Kadesh, d'Ugarit, del que avui seria la Síria, adquiriran un paper molt important a nivell econòmic.
Aquesta riquesa de la que estem parlant, com afecta els imperis dels voltants, Oliver?
Bé, algunes generacions abans del moment que ens ocupa, tota aquesta regió estava sota control de dues grans potències. D'una banda, Egipte, que potser ho coneixem més, i de l'altra, un regne que és més desconegut, que és Mitanni. Aquest últim regne ocupava la zona que és l'actual Síria, és a dir, tota aquesta zona del nord, la part alta de les capçaleres de l'Eufrates i del Tigris, i existia com a mínim des del 1500 abans de Crist. El problema és que d'aquest regne se'n sap molt poca cosa. De fet, d'aquests regnes antics, molt sovint, si no és que han deixat moltes tauletes o s'han documentat moltes tauletes en jaciments, la veritat és que després només queden només en tenim documentada la presència humana i es pot explicar poc de la seva història. Aquesta regió estava, com hem dit, pròxima en aquest node comercial i, per tant, hi havia una rivalitat entre les dues potències, però sembla que en aquest moment primer la sang no va arribar al riu. Segurament doncs, devien arribar a alguna mena de pacte o es devien una mica repartir les zones comercials o els interessos econòmics. Sigui com sigui, a més, tota aquesta regió entre Egipte i Mitanni van aparèixer un seguit d'estats satèl·lits o d'estats que diríem coixí, és a dir, un seguit de protectorats que evitaven que les dues potències estessin allò amb un límit perceptible l'una i l'altra. Llavors, el fet de tenir sota control tots aquests estats satèl·lits o aquests protectorats feia que indirectament la tensió pogués baixar que si uns i altres haguessin estat directament enfrontats. El problema és que tot això canviarà una mica quan Mitanni sigui conquerit per un poble que arribarà a la zona, que són els hitites, que capgiraran l'equilibri de poder existent a la zona.
Doncs ara passem a parlar de l'altre protagonista del dia d'avui. Els hitites, qui són?
Bé, els hitites eren un poble d'origen indoeuropeu que es va instal·lar a la regió de l'actual Anatòlia, sobretot a la zona central, entre els segles XVIII i XII abans de Crist. La seva capital era Hattusha i, de fet, ja en vam parlar en un dels primers programes de les Portes de Troia que vam fer quan vam parlar de Troia i dels orígens històrics de Troia i en vam parlar una mica. Més que un imperi continu, el que és una mena de confederacions, de ciutats d'estats, amb un centre de poder per part dels hitites. La seva irrupció a la zona serà molt important perquè de cop i volta canvi tot el que hi havia, tot el panorama del moment. Sobretot per dos grans motius. Un seria el seu afany expansionista i l'altre la seva capacitat militar que permet lluitar de tu a tu contra la resta de pobles de la zona.
Sí, de fet, l'imperi hitita és una d'aquelles coses fascinants del món de l'arqueologia i de la història antiga del segle XIX, perquè és un imperi del qual no se sabia res, absolutament res, fins al 1860-1880. Se sabia, per exemple, que en algunes tauletes egípcies o en algunes tauletes cuneïformes es parlava de Hatte i el poble de Hatti, i fins i tot a la Bíblia es mencionava algun hitita, aquest tio és no sé què, hitita. Però mai ningú sabia exactament què eren aquests hitites, no? Potser era un petit poble de la zona, fins que a finals del XIX va haver un investigador i un arqueòleg que va descobrir la gran capital, Hattusha, i no només això, sinó que conservava gairebé intacte l'arxiu imperial. Amb la gràcia de que per aquella època també es va descobrir l'arxiu del faraó Akhenaton. Llavors era molt bonic perquè tenies com les dos grans... És com si de sobte, no?, ningú sabés que la URSS va existir i de cop i volta et trobessis als arxius del Kremlin, no? Llavors, a partir de finals del XIX, principis del XX, l'imperi hitita és el gran imperi de moda, no? I era potser la peça que faltava per entendre les relacions geopolítiques cap al 1300, 1400 abans de Crist a la zona. Perquè, clar, és com si intentéssim explicar la Guerra Freda sense tenir els Estats Units o sense tenir la URSS. No ens entraríem de res, no? I el cas dels hitites és molt interessant perquè organitzativament, administrativament, com deia l'Oliver, és una gran confederació de regnes molt, molt interessant i molt diferent a la forma de, per exemple, el que era l'Egipte del moment. Militarment, i això és potser molt important, també era un imperi o una confederació de regnes molt a tenir en compte. I aquesta potser seria la seva gran característica. Militarment eren molt poderosos, eren la gran potència militar. No només pel fet de que és un dels primers pobles, per exemple, que comencen a investigar el ferro, a treballar el ferro, i això en alguns moments, encara molt poc, però ja poden començar a incorporar armes de ferro o armadures de ferro, que són tecnològicament molt superiors a la que tenien els seus combatents. Animem els nostres oients a que lluitin amb una espasa de bronze i una de ferro i a veure què passa. No només això, sinó la seva manera de combatir, la seva tecnologia organitzativa, de carros de combat, que eren molt diferents a la resta, feien d'ells una potència molt a tenir en compte, no? El punt clau de l'imperi hitita, tal com el poc coneixem, ve amb el regnat de, a veure si ho dic bé, Supiliuliuma primer, que era és un tio fantàstic, no?, per sortir de festa amb ell, perquè, bueno, que és que el seu és un dels reis hitites que configuren com és l'imperi Tita i el tot el seu procés expansiu. Durant més de 50 anys de regnat es dedica a conquerir bona part de la zona sud d'Anatòlia, nord del Pròxim Orient, conquereix bona part d'aquests regnes satèl·lits que ens havia estat comentant l'Oliver, i és el que desencadena la presència dels hitites a la zona, que potser feia 100 o feia 200 anys eren potser la gran potència que ningú esperava, i que en aquest moment és la que acaben amb Mitanni, amb el regne de Mitanni, i es converteixen en l'enemic a batir per part dels egipcis.
I per altra banda tenim els egipcis. Oliver, què faran? Quin serà el paper dels egipcis?
Bé, els egipcis, val a dir que, tot i que tenien interessos comercials en aquesta zona, eren un poble que vivien molt a l'interior, és a dir, ells vivien estructurats al voltant de la vall del Nil, però sobretot en aquest moment vivien a la conca mitjana i alta, i la seva relació amb el Mediterrani era relativament petita. De fet, això no canviarà fins a l'arribada no dels faraons típics que coneixem de Ramsès II, Tutankamon, sinó molt més endavant amb els successors d'Alexandre el Gran, els Ptolomeus. Bé, això és una altra història. Sí, com sigui, amb els veïns de la zona sí que tenien relació, sobretot relació comercial, però Egipte no era una potència que intervingués a nivell mediterrani com serà el cas d'altres potències que succeiran a Egipte i altres en tota aquesta regió. Com ja comentava l'Alberto fa un moment, el que és interessant és que Egipte tenia un interessant producció agrícola, però el que no tenia era altres productes, com ara podia ser el bronze o, per exemple, la fusta. De fet, tant la fusta com el bronze i tots aquests productes els havien d'anar a buscar a través d'aquestes relacions comercials que comentàvem, a tota aquesta zona, que era aquest node comercial de Síria, a la zona de Mitanni, etc. Quan els hitites ataquen Mitanni, els egipcis no s'hi fiquen, bàsicament perquè no consideren que l'atac contra Mitanni canviï substancialment la situació. Per ells encara hi ha tot aquest seguit d'estats coixí i de protectorats entremig, i per tant doncs, creuen que la cosa no canviarà més enllà de que hi pugui haver un canvi de domini polític a Mitanni. I a més, val a dir que la situació interna d'Egipte tampoc donava peu a que es pogués produir una intervenció exterior. En el faraó del moment, Akhenaton, de fet, del regne de Mitanni, que fins aquell moment havien tingut tensions i rivalitzaven per la zona, va demanar ajuda al faraó, i el faraó, Akhenaton, li va dir no puc o no vull. Sí, com sigui, la situació a Egipte, com dèiem, no era la millor, perquè hi havia un moment de reforma política, també de reforma de caràcter religiós, i a més el faraó havia fundat una nova capital, per tant estava reestructurant el regne de dalt a baix. No era la situació més idònia per intervenir. Quan realment acaba caient Mitanni, els egipcis segueixen amb els seus propis problemes interns, i els faraós que succeiran a Akhenaton continuaran amb aquesta dinàmica, no intervindran. El famós Tutankamon, que la veritat és que és força més famós per la maledicció i pel fet de que la seva tomba es trobés sencera, més que no pas pel que va arribar a fer, pobre, ell va seguir amb la dinàmica de no intervenir, i no serà fins més tard que els egipcis intervindran quan s'adonaran que la presència hitita està augmentant de manera clara. I llavors què faran? Doncs es decidiran a recuperar el regne de Kadesh, que era un d'aquests estats coixí, protectorats, que hi havia en aquesta zona intermitja. Es decidiran a recuperar-lo. El problema és que quan l'intentin recuperar, toparan ja directament amb uns hitites plenament consolidats i que, com deien, doncs, tenien unes capacitats militars molt àmplies, i això generarà doncs, un conflicte obert.
I què més està canviant per portar-nos a una situació prèvia de confrontació?
Bé, una mica el que comentava l'Oliver, no? En els anys immediatament anteriors a Kadesh, Egipte ja ha sortit d'aquest període d'Akhenaton i els seus successors i Tutankamon, que sí que era un període molt convuls a nivell polític, a nivell intern, per totes les reformes bones o dolentes que van dur a terme i que van significar fins i tot en algun moment l'abolició de tot el culte als reis, als déus tradicionals d'Egipte per instaurar un nou déu únic. Això perquè ens fem una idea del trasbals interns que es vivia a l'Egipte del moment. En el moment previ a la batalla de Kadesh, l'Egipte que sorgirà i que s'enfronta, l'Egipte de Ramsès II, és un, ja ho veurem, un Egipte que ha patit una gran reforma militar. Hi ha hagut entre després de Tutankamon, hi ha tota una sèrie, al final de la 18a dinastia, hi ha tota una sèrie de faraons militars que reestructuraran l'exèrcit i faran d'Egipte una gran potència, una nova potència militar a tenir en compte. Sobretot el que ha canviat els anys abans de la batalla de Kadesh és que estem això que a vegades en història antiga i en història medieval no tenim tan conscient, que són les generacions. Estem avui ho tindríem molt clar, diríem que hi han arribat al poder una nova generació de polítics, una nova generació de dirigents que tenen una altra manera de fer les coses. Tant Egipte amb Ramsès II com a l'imperi Tita amb Muwatalli II, ens trobem amb dos governants joves que acaben d'arribar al poder, que són els hereus de tota una sèrie de reformes administratives, comercials i militars que fan que la seva manera d'entendre la guerra, d'entendre el seu paper gairebé com a poder polític, sigui molt diferent que el que tenien els seus avis o els seus rebesavis. I no veurà, i aquesta situació d'estats satèl·lits, que era la que havia estat sempre, no? Hi havia com el pacte d'una intervenció, perquè el que volem és una mena de zona segura amb la qual tothom puguem interaccionar sense molestar-nos, ara, els anys previs a la batalla de Kadesh, ja no funciona. Aquesta nova necessitat militar es posarà a canviar, no? És gairebé un relleu generacional.
Sí, sí, no, fruit d'aquest canvi polític, si algú li preguntes, digue'm un nom d'un faraó d'Egipte que et soni, un serà Tutankamon, segurament, i l'altre serà Ramsès II, que és un dels grans faraons per excel·lència. Aquest doncs, canvi de generació, canvi de tarannà polític que opta per fer una intervenció en tota aquesta regió, doncs marcarà la història del moment i també serà clau per al que serà la batalla de Kadesh. També el rei Hitita, podem considerar que en aquest moment és el moment de màxim esplendor de l'imperi Hitita i per tant es trobaran, doncs, com deia l'Alberto, dos reis joves que estan doncs, canviant el tarannà polític del moment en un moment d'esplendor per part d'uns i altres, perquè Egipte també doncs, sortia una mica de la situació de crisi interna i diguéssim que tot aquest conflicte acaba, tot aquest esplendor d'uns i altres acaba trobant-se amb un conflicte entre uns i altres a Kadesh.
A les portes de Troia. El teu programa d'història.
Doncs ara sí que ja som a les portes de la batalla i ja sabem qui s'enfrontava i per què i podem aturar-nos i de quins exèrcits estaríem parlant.
Bé, els egipcis havien reunit l'exèrcit més gran de la seva història. Per tant, ja hi podem imaginar l'importància de la batalla. A més, a diferència de l'exèrcit hitita, que, com hem dit ja en un primer moment, doncs era un seguit d'estats aliats, confederats, l'exèrcit egipci podríem dir que és més professionalitzat i racional, amb totes les cometes que vulgueu. Egipte, sortia d'unes dècades d'inestabilitat i a més hi havia hagut una reforma de l'exèrcit que havia posat un paper important als generals que si servien a l'exèrcit i ho feien bé podien tenir un important pes a la vida pública. Per tant, la carrera de l'exèrcit era bastant positiva per tenir després un ascens social i poder participar també de la vida social, de la vida de la cort i a més obtenir doncs, terres com a donacions i predis dels reis, dels faraons i a més botí. Per tant, totes aquestes recompenses eren molt temptadores per un exèrcit que a poc a poc doncs, sembla que s'està professionalitzant. Escolta, si tu fas bé podràs aconseguir terres, podràs aconseguir botí, a més prepara't bé per la carrera militar, no és una persona que fan una lleva i diuen, escolta, has d'anar tu tu i tu per obligació a lluitar, sinó que són una gent que va lluitar perquè ho té clar. A nivell organitzatiu, l'exèrcit egipci era, com hem dit, molt més racional i estava dividit en companyies, esquadrons, hi havia un gran pes de la infanteria, més que no pas dels carros. De fet, els carros començaran a tenir importància després de la batalla de Kadesh a Egipte. I, per dir una mica les xifres, sembla que els egipcis van aconseguir reunir uns 40.000 homes en total. Per tant, estem parlant d'una xifra bastant important. Tot i que sempre que parlem de dades i de fonts, el cert és que sempre s'ha d'agafar entre cometes.
Doncs escoltem un text on Ramsès parteix a la batalla.
Quan els dies van passar, el rei va estar a Pi Ramsès Meriamón, la ciutat que està a la vall dels Cedres. El rei va continuar cap al nord i va travessar el gual del riu Orontes en la primera divisió d'Amon, que va donar la victòria a Usermaatra Setempenra. El rei va arribar a la ciutat de Qadesh, mentre el Bilbo en sud havia arribat i reunit a tots els països estrangers fins als confins del mar. La terra sencera de Hati havia arribat igual que tots els pobles aliats. No va deixar que cap país s'abstingués, ni els més llunyans. Tots els seus cabdills estaven amb ell. Cada home, amb la seva infanteria i els seus carros, superava qualsevol límit. Corrien per les muntanyes i les valls. Eren com llagostes, una multitud.
Bé, a diferència de l'exèrcit egipci, com ens deia l'Oliver, l'Hitita és un exèrcit no completament, però sí molt, molt diferent, no? Així com els egipcis tenen un gran predomini de la infanteria, que, com hem anat dient, Egipte era un gran productor agrícola, però tenia molt dèficit de metalls, de fustes, llavors, clar, posa't tu a muntar 40.000 carros sense fusta i sense metalls. En canvi, l'exèrcit hitita és per una banda, no és un exèrcit professionalitzat, com el cas egipci que s'està explicant l'Oliver, sinó que funciona, si tenim en compte que l'imperi hitita és més aviat una confederació de regnes i de poders territorials, funciona en base a petits grups de cada un d'aquests territoris que s'uneixen en un exèrcit que, en comptes de l'exèrcit egipci, que podríem dir professional i cohesionat, seria un exèrcit molt més heterogeni, on hauríem de veure més petits grups de 500, 1.000 homes, cadascú de la seva regió, sobre el comandament del seu rei o del seu capità, que s'uneixen en un moment determinat. Això per una banda, els permet ajuntar moltes més forces que els egipcis, però per una altra banda són tropes que no estan tan acostumades a lluitar juntes o que no estan tan cohesionades. L'exèrcit hitita, si destaca per alguna cosa, és per l'ús dels carros de combat. Qualsevol que hagi llegit o la Ilíada o hagi vist alguna d'aquestes pel·lícules sabrà que el carro de combat és la tecnologia punta militar de l'època. És la forma preferida, sobretot pels combatents de classe alta o combatents professionals, de fer la guerra. Si recordem a la guerra de Troia, els aqueus i els troians lluiten en carros de combat. Normalment sempre són iguals. Dos, tres cavalls amb un carro amb dues rodes, normalment amb dos tripulants, un que controla el carro, un conductor, i un altre que lluita. Bé llançant llances o fletxes, o bé quan s'entren cos a cos, lluiten amb espada. Aquesta seria el model típic. Els hitites introdueixen una novetat, que és el que fa que el seu exèrcit sigui tan especial, que és que creen un carro reforçat, podem dir, que permet tres tripulants. És un carro amb l'eix d'inclinació diferent, més gran, que permet que hi hagi un conductor, un lluitador cos a cos i un arquer. Llavors, i no només això, sinó que, clar, és un carro que pesa molt més, que va més carregat, amb la qual cosa ja portes tres cavalls en comptes de dos, i la càrrega d'aquest carro és devastadora comparada amb la resta de carros, no? Llavors, aquesta potser seria la gran diferència de l'exèrcit hitita respecte l'exèrcit egipci, no? I veurem que a la batalla aquestes diferències tindran la seva importància.
Molt bé, doncs amb aquests dos exèrcits a punt d'enfrontar-se, comença la batalla de Kadesh. Alberto, explica'ns com comença aquesta batalla.
Bé, la veritat és que la batalla va ser un desastre continu per uns i altres, no? I al final sembla, com tantes vegades, que la batalla no la guanya algú, sinó que tothom la guanya qui s'equivoca menys o qui perd menys, no? Una consideració prèvia, estem parlant d'uns exèrcits molt grans, ho deia l'Oliver, no? Uns 40.000 guerrers egipcis, de cara als hitites, doncs serien uns 3.800, 4.000 carros, més uns 40.000 soldats a peu, és a dir, ho dèiem al principi, uns 100.000 combatents al 1.200 abans de Crist, 1.300 abans de Crist. No era una guerra o no era una batalla com molt, un tipus de batalla molt freqüent a l'època. Llavors, tampoc hem de pensar que els propis combatents que combatien a la batalla de Kadesh estaven molt acostumats a fer la guerra d'aquesta manera. I això explica que hi haurà molts problemes d'abastiment de línies, molts problemes de reconeixement del terreny, de gestionar subministres, i això explica en part alguns dels errors de la batalla. Sigui com sigui, la batalla comença amb un error dels sistemes d'informació de Ramsès, que no reconeixen bé el terreny, i no s'enteren que hi ha un destacament de carros hitites amagats que en un moment determinat carreguen contra una de les columnes de l'exèrcit de Ramsès quan estava arribant al campament central. Llavors, com ja dèiem, un dels punts forts de l'exèrcit hitita era precisament la càrrega d'aquests carros pesats de cavalleria, destrossen completament aquesta columna d'infanteria egípcia. Això dona un gran avantatge inicial als hitites, que veuen, que encoratjats veuen que això està a sopar, que ja ho tenim tot fet, i decideixen aprofitar aquest ímpetu inicial i no només acabar amb aquesta columna, sinó atacar directament el campament egipci, no?
Ui.
Amb tota, dient, bueno, ja està, ja els hem agafat, doncs ara, venga, anem cap allà. El problema, i aquí vindrà aquest error egipci, i ara vindrà l'error hitita, que és que per haver de... Hem dit que l'imperi hitita funcionava com una gran coalició de petits regnes. Muwatalli no tenia la capacitat de reclutar un exèrcit propi, sinó que havia de demanar o de pagar o de contractar els seus efectius. Què és el que passa? Que, evidentment, no pots pagar 4.000 carros de combat i 40.000 persones, moure'ls no sé quants centenars de quilòmetres, bla, bla. Llavors, ell el que va fer va arribar amb el pacte amb els seus vassalls de no pagar a ningú, però com que anem a fer la guerra contra Egipte i anem a fer la guerra a l'actual Síria, que estan tots podreus de pasta, doncs Muwatalli renuncia a tot el botí i amb el pacte de que es repartirà exclusivament entre els combatents.
És un pago en diferido, no?
Un pago en diferido simulado en negro... Bueno, ja ens entenem, no? Llavors, què és el que passa? Que els hitites veuen l'oportunitat de saquejar el campament egipci a la primera de canvi. Llavors, qualsevol intent o qualsevol esperança d'un atac ordenat, net, planificat, falla des del primer moment, no? Almenys les fonts egípcies, aquí també juguem una mica amb desavantatge, perquè qui ens explica la història són en bona mesura els egipcis, però sembla que va ser, si no tan exagerat, sí que sí, no? L'atac al campament, que els egipcis en últim moment s'espera, ja estaven assabentats que venien per alguns refugis de la columna, els egipcis carreguen contra el campament de manera desordenada i s'enfronten amb uns defensors que els esperaven i amb tot, imagineu-vos, no? Les portes del campament i 2.000 o 3.000 carros de combat pesats intentant entrar els primers per saquejar el que pugui, perquè clar, el faraó anava amb els seus fills, amb les seves concubines, amb el seu tresor, imagineu-vos, no?
Clar, això permet, mentre els altres estan enfrescats, bueno, primer de tot amb aquest embús previ a l'entrada del campament egipci i després enfrescats amb el saqueig i amb intentar doncs, agafar el que trobin, Ramsès pot reorganitzar la seva tropa i podrà expulsar els hitites del campament. A més, el que farà és posarà tots els seus arquers a disposició per començar a disparar a la zona de l'entrada del campament, i això el que provocarà és una massacre total. Per tant, els hitites que podrien tenir la victòria força a l'abast en aquest moment, el fet doncs, que de fet no és culpa seva, sinó és la forma de cobrar la seva soldada, fa que actuen d'aquesta manera, i això permet als egipcis de reprendre de nou la situació. En aquest moment tornen, els hitites marxen i comencen a ser perseguits. Clar, no hi ha res més mortal o pitjor que fugir en desbandada i que et persegueixin tots els tios de l'exèrcit enemic per darrere. Quan fuges en desbandada, que a més tens els enemics a l'esquena, no els estàs veient, no saps què estan preparant, si t'ataca un carro, si t'estan a punt de disparar, el que sigui, la veritat és que no tens res a fer. Fins aquí, doncs, acaba la primera jornada d'aquesta batalla. Clar, hem d'imaginar doncs, que un xoc d'aquestes característiques... Home, ja que movem 100.000 persones, que no sigui només per un dia, no? Com a mínim, una mica més. La primera jornada és favorable als egipcis i llavors la segona comença amb un nou atac per part dels hitites, que també és favorable als hitites. El problema és que arriba un moment en què als egipcis els arriben reforços, que són els amorrites, que era un d'aquests estats satèl·lits vinculats als egipcis, que arriben a temps per poder ajudar-se. Llavors, què passa? Que les posicions doncs, comencen a quedar molt igualades. És cert que els hitites en aquest moment segurament ja no eren capaços, ja no tenien prou capacitat per guanyar la batalla, però els egipcis, que sí que segurament la podrien guanyar, haurien de fer tant esforç per guanyar-lo que segurament seria allò, una victòria pírrica, és a dir, que quedarien ells amb unes conseqüències també molt negatives després de la batalla, i que a més després, tot i guanyar la batalla, no podrien imposar el seu control a la zona, perquè si realment el que van fer és anar a Kadesh per recuperar aquest protectorat, posar-lo a la seva òrbita i tenir doncs, aquests interessos comercials i econòmics a les seves mans, si realment després de la batalla quedaven tan exhaustos i amb unes forces tan limitades i realment no podien acabar incorporant Kadesh, no havia servit de res la victòria. És per això que en aquest moment Muatal i Ramsès II són conscients doncs, de que la situació està en un punt mort i que queden taules, i és per això que els dos, d'una manera potser relativament, potser força intel·ligent per lo que podria ser comandants militars, decideixen doncs pactar.
És clar, ja arriben a s'han adonat d'aquesta situació de taules i aleshores pacten el que diríem una treva, no?
Sí, és bàsicament el que ha explicat l'Oliver, no? S'arriba a una situació en la que cap dels dos, ni cap dels dos pot guanyar, però cap dels dos, encara que guanyi, pot treure en profit. Llavors, amb molta vista política, el rei Tita Muatali ofereix una treva i els egipcis l'accepten. De fet, obligats no només per la derrota, sinó per altres circumstàncies, perquè, per exemple, els hitites, que havien fet un gran esforç de reclutar homes per anar a lluitar a Kadesh, havien deixat totalment desprotegit el seu regne, amb la qual cosa estaven patint tota una sèrie de rebel·lions i dissidències internes que el que feien era recollim i anem a fer net a casa. Per la seva banda, els egipcis van veure que, com deia l'Oliver, serien incapaços de pacificar la zona. Llavors, tot això, ens trobem amb dues grans superpotències a cap de les quals li interessava continuar. No? Llavors, ara toca el moment de fer la pau i toca el moment de dissimular, que això també és molt divertit, per veure quin dels dos ha guanyat i quin dels dos és al final el que es baixa els pantalons. No?
Passem a escoltar un text sobre el tractat de Kadesh.
Tractat que el gran príncep Dati, Atusil II, fill de Mursil i net de Supiluliuma, gran rei Dati,
ha fet sobre una tauleta de plata per Ramsès II, fill de Seti I i net de Ramsès I, grans sobirans d'Egipte. Aquest és el bon tractat de pau i fraternitat, donant la pau i la fraternitat entre nosaltres, Ati i Egipte, per sempre més. D'acord amb aquest tractat, el gran rei del país d'Ati no entrarà mai en territori d'Egipte per agafar d'allà alguna cosa, ni tampoc Ramsès II entrarà al país d'Ati per agafar res. I perquè els termes del tractat fet pel gran rei d'Ati i Ramsès II, gran sobirà d'Egipte, escrits sobre aquesta tauleta de plata per Durin, són testimonis comuns 1.000 déus masculins i femenins d'Ati i 1.000 més del país d'Egipte. I el qui no compleixi aquestes paraules, que els 1.000 déus d'Ati i els 1.000 d'Egipte destrueixin la seva llar, el seu país i els seus servidors.
Doncs bé, el tractat de Kadesh es va signar 15 anys després d'aquesta batalla i, com veiem, doncs, cap de les dues potències es podia assegurar el control del territori i és per això doncs, que van decidir pactar. Aquest tractat és molt interessant perquè és un dels primers tractats internacionals que es coneix, segurament és el més antic que s'ha conservat físicament i, a més, estableix doncs, tant les fronteres com també les condicions dels reis de no tornar-se a enfrontar entre ells, etc. A la pràctica, el que fa Egipte és renunciar ja al nord de Síria, que queda sota l'òrbita hitita. A més, el que és interessant d'aquest tractat és que incorpora un seguit de clàusules que ens poden semblar molt modernes, com per exemple la pau perpètua entre els dos pobles, però també un sistema d'ajuda mútua, és a dir, que si tu t'ataca, no tens algun conflicte intern, jo vindré i t'ajudaré, i situacions similars per l'altra, i a més que els que havien estat empresonats per un poble o per l'altre serien han retornats i extradits al seu territori.
Sí, el que no és modern del Tractat de Kadesh, totes aquestes clàusules són molt modernes a ulls del segle XXI, però el que no és molt modern és el fet que aquest tractat es respetés. Dues potències que, com veiem, estaven molt enfrontades a nivell territorial, a nivell econòmic i a nivell polític, lluiten, veuen que no serveix per res i opten per una pau perpètua, que el curiós és que tant egipcis com hitites es respectaran per sempre. Fins i tot hi haurà intercanvi de matrimonis, hi haurà intercanvi d'arquitectes, enginyers egipcis que aniran a modernitzar la capital dels hitites. Els hitites donaran i cediran la tecnologia del ferro als egipcis. Llavors, això ens sembla com molt estrany, no? Aquest tractat de Kadesh, que és el primer tractat de pau de la història, és potser el més modern en no només en les seves clàusules, sinó en el seu compliment, no? Imagineu-vos ara un tractat de pau que es compleixi. Això...
No, seria o un tractat de la Unió Europea que els països el compleixin, no? Vull dir, seria...
Bueno, depèn quin tractat millor no complir-lo.
Seria alguna cosa espectacular. No, el que és cert és que ells van ser capaços, no?, potser de donar-se que... Potser l'enfrontament obert entre els dos hauria suposat la destrucció dels dos, que és una mica el que passarà en aquesta regió, un tema que li agrada molt a Alberto, que és quan arriben els musulmans i es troben que tant l'imperi persa com Constantinople han estat lluitant durant tants anys i s'han enfrontat durant tant de temps, arriben a una situació que es queden sense poder fer res i llavors arriben els musulmans i aprofiten tota aquesta conjuntura per fer-se amb el poder a la regió. Per tant, doncs, bueno, ells van ser capaços de donar-se que això era el que podia acabar passant i al final doncs, fan un tractat de pau i el respecten.
Doncs fins aquí els fets de la batalla de Kadesh i ara sí que passem a la efemèride de la setmana amb l'Albert Sánchez Carmona.
L'efemèride de la setmana, amb Albert Sánchez Carmona.
Aquesta setmana viatjarem el 29 d'octubre de 1863 fins a la cimera de 18 països reunits a Ginebra que van acordar la creació de la Creu Roja Internacional. La història d'aquesta organització, que de ben segur tots coneixeu, va començar d'una forma molt inesperada. De fet, l'empresari suís Henri Dunant, que acabarà sent el seu fundador, va fer un viatge a Itàlia, de negocis, per parlar amb l'emperador francès Napoleó III sobre els seus negocis a Algèria, que ara, aleshores ja era territori ocupat per França. En el camí, quan arriba al petit poble de Solferino, va quedar esgarrifat pel que va veure. Uns 40.000 homes ferits estaven lamentant-se i abandonats enmig dels camps. Es tractava de les conseqüències de la batalla de Solferino en el marc de la guerra entre França i Àustria. La història ens diu que va aparcar la intenció inicial del seu viatge i es va dedicar a curar i acompanyar els soldats ferits. No només això, sinó que va encoratjar la població local perquè s'impliquessin a la cura dels guerrers sense distinció, fossin del bàndol que fossin. En tornar a Ginebra, va escriure el seu llibre anomenat Un souvenir de Solferino, en què explicava tot el patiment del qual havia estat testimoni. A més, en el llibre advocava per la creació de brigades nacionals de voluntaris que es dediquessin a tenir cura dels soldats ferits en cas de guerra. També hi va incloure la petició que els tractats internacionals asseguressin la neutralitat i la protecció dels ferits i del personal mèdic en els camps de batalla. Donant va finançar el llibre amb els seus diners i va enviar-lo a diversos líders mundials. I és ara quan podem tornar a la nostra efemèride. En els anys que van seguir l'experiència de Solferino, l'empresari ginebrí va impulsar la creació del Comitè dels Cinc. El seu objectiu era promoure una conferència internacional sobre les idees que ell havia exposat en el seu llibre i buscar la seva implantació. Aquesta és la data que avui recordarem. Del 26 al 29 d'octubre de 1863, més d'una trentena de representants, oficials i no oficials, de diversos països i organitzacions es van trobar a Ginebra per acordar el que va ser la primera llavor del que ara tots coneixem com a Creu Roja. Els acords més rellevants de la primera cimera de Ginebra van ser la creació de brigades nacionals de voluntaris per assistir als ferits, l'assegurança de neutralitat i protecció cap a aquests cossos i l'adopció del símbol d'una Creu Roja sobre un fons blanc per distingir-se. Des de llavors, la Creu Roja Internacional s'ha convertit en una de les organitzacions no governamentals més importants i influents al món. De fet, durant els seus 152 anys d'història, ha recollit el Premi Nobel de la Pau en 3 ocasions i compta amb més de 17 milions de voluntaris arreu del món. Tot això és gràcies a la insistència solitària de Henry Dunant, que per culpa del seu capficament en la creació del que ara és la Creu Roja, ironies de la història, va veure com els seus negocis a Algèria feien fallida i era expulsat, per aquest motiu, de la seva ciutat natal de Ginebra. Coses que té la vida.
La plataforma virtual de cursos Aulae.es ha patrocinat l'efemèride de la setmana amb Albert Sánchez Carmona. A les portes de Troia. La història com mai l'havies escoltada.
Doncs moltes gràcies a l'Albert Sánchez Carmona per aquesta història de la Creu Roja, i nosaltres no tenim temps per més, així que fins la setmana que ve. Moltes gràcies, Oliver.
Fins la setmana que ve, merci.
Moltes gràcies, Alberto Reche.
Fins la setmana vinent.
Moltes gràcies al control tècnic, al Salva, i qui us ha parlat, al Sergi Rodríguez. Fins la propera.
Presentador:
Sergio Rodríguez.
Historiadors:
Alberto Reche i Oliver Vergés.
Col·laboradors:
Albert Sánchez Carmona.
Tècnic de so:
Salva Soler.